Parlaré de taula periòdica, intentaré donar-li, com que hagi estat per la xerrada del públic, doncs avui realment no l'he d'adaptar molt, perquè això de tenir gent experta, més experta que jo en química i en taula periòdica, bueno, almenys amb el carboni, vale? I amb algun altre, però sobretot en carboni. I gent que no és gota experta en química, doncs, bueno, té la seva gràcia, no?, intentar adaptar una xerrada aquí. Doncs, l'idea era parlar-vos de les cares més amagades de la taula periòdica, però és que jo, és que si no parlo del meu, això és com tothom, no?, és a dir, haig de parlar del meu llibre. Per tant, primera cosa, tinc un passador o algú?
Sí.
No, com que l'he tret i he fet de les meves,
Sí,
bueno, ja sabeu que ara ja fa 150 anys que Mendeléiev tenia tota una pila d'elements sobre la taula, val? I us explicaré la taula periòdica des del meu punt de vista. D'acord? Jo entenc que en Pep Durant en el seu dia devia explicar la taula periòdica, tota la història de la taula periòdica. Val? En Miquel va donar-li visions diferents. Jo avui vull parlar de dones, però també vull donar-li la meva visió. Val? Una que a mi m'agrada molt i que, de fet, és la que faig servir en els alumnes de primer. Vull dir que no, tampoc està tan lluny de lo que explico cada dia. Val? La taula periòdica, tenim tota una simple explicació del mateix. No? L'idea és, tenim tota una sèrie d'elements que s'han d'ordenar. Com s'ordenen aquests elements? És clar, hi ha tota una història abans de Mendeléiev, val? Aquesta és una possible ordenació de Newman, val? Que resulta que només mirant propietats veien que cada 8 elements es repetien aquestes propietats, d'aquí ve la relació amb el piano. Però a mi m'agrada més anar directament a Mendeléiev. Què trobo jo realment important de Mendeléiev? Tenim tota una sèrie d'elements, els hem d'ordenar. Com els ordenem? Molt bé, mirem propietats físiques, propietats químiques d'aquests elements, qui reacciona amb qui, i a partir d'aquí, doncs, els vas col·locant, no?, d'una manera més o menys periòdica. Però el que és, a mi em sembla, molt important de Mendeléiev no és l'ordenació que va fer, sinó els forats que va deixar. Realment va deixar uns forats que després veurem com es van omplir aquests forats. Aquesta ordenació és a partir de la massa atòmica. És a dir, els elements tenen una massa i a partir d'aquí hi ha una ordenació a partir de les propietats. Quedem-nos amb aquesta idea. Això és el que fa 150 anys estem intentant celebrar aquest any. Fa 150 anys a veure aquesta ordenació. Però per mi què és la taula periòdica? I és una mica la idea que els espero a la xerrada de Miquel Durant. També em sembla que va intentar mostrar-vos-la. És a dir, la taula periòdica per mi és una ordenació de 118 números enters. No hi ha cap més ordenació, si tenim alguna, penseu en alguna cosa que siguin 118 elements de nombre consecutiu un darrere l'altre. Sí, per mi, la taula periòdica és una ordenació de 118 números. Vale? 118 números que els podia ordenar d'alguna manera. Vale? I aquesta manera podia haver estat, vale, fent un trenet, però no. Vale? És a dir, la manera d'ordenar-los és aquesta. Per què? Bueno, si tornem a la transparència d'abans, doncs perquè aquests números corresponen a uns elements, aquests elements tenen unes propietats químiques i unes propietats físiques. Però esclar, jo, ja sigui perquè per la meva deformació professional, soc química, ja no intentaré parlar fluix, ja soc química física, per tant, jo sempre explico que el que més m'interessa, quan començo amb els alumnes de primer, és conèixer quina és l'estructura d'un àtom. Per què? Perquè aquesta estructura de l'àtom me dirà amb qui es combinarà per fer molècules, i me diran com són aquestes molècules, i després sabrem amb qui reacciona, amb qui. I després venen tots els meus companys de les altres àrees, val?, que juguen amb aquestes molècules. Val? Però per mi és molt important conèixer quina és l'estructura d'aquest àtom. I el que sempre intento explicar-los és com aquesta estructura de l'àtom lliga amb el que és la taula periòdica. Mendeleev no sabia l'estructura de l'àtom. Qui és la gràcia? És a dir, Mendeleev tenia els elements i ell els ordenava. Però parlem de l'estructura de l'àtom. Vosaltres ja sabeu què és l'estructura de l'àtom, va? Des d'aquella imatge que tenim tots, d'aquell nucli, aquells electrons allà donant voltes, va? I per tant nosaltres parlem, això és una classe ben bé d'ESO, parlem del nombre màxim, que és la massa que té aquest àtom, que és amb el que Mendeleev va ordenar els seus elements. I una altra cosa molt important, que és el nombre atòmic, que és aquest nombre que tenim, aquests nombres enters que tenim a la taula periòdica. Aquest nombre atòmic no és res més que el nombre de protons i és qui em defineix si tinc un àtom o un altre. El 8 és el carboni i no el 9. El 8 és l'oxigen i no el 9. El 6 és el carboni. Vale? Perquè té un nombre de protons. Canvia això, canvia l'element. Bueno, què ens diu l'estructura? Què ens diu l'estructura d'un àtom? Vale? És a dir, comencem per la física clàssica. La física clàssica va intentar descriure un àtom, i per tant van partir d'aquest model planetari, és a dir, tinc un nucli i uns electrons que donen voltes. El nucli té una massa molt gran i els electrons una massa doncs molt més petita, tres ordres de magnitud més petita. Tenien els electrons que ells es pensaven que estaven donant voltes per capes i el que vam veure és que hi havia dos electrons a la primera capa, 8, 18, i sempre dic, penseu, recordeu aquest número, 2, 8, 18 electrons, i ells intentaven veure aquests electrons doncs, com es movien, perquè el fet de que es moguessin d'una manera o d'una altra, la paraula moure's és el que ells pensaven, és mentida que els electrons es moguin d'aquesta manera, però l'idea aquesta és dir que jo tinc un tipus d'electró o un altre és el que fa que tinc unes propietats o unes altres. I per tant, defineix que l'element sigui d'una manera o d'una altra. Què té a veure tot això amb Mendeleev? Ja arribarem. Aquest és el model de Bohr, però a part, a cada una d'aquestes capes hi havia electrons que eren diferents. Per exemple, imaginem-se els 18 electrons que es movien per la capa 3, 1, 2, 3. Aquests electrons n'hi havia que tenien unes... És a dir, tot això són hipòtesis. Van fer unes hipòtesis que tenien com una mena d'òrbites que eren diferents, que eren el·líptiques i per tant depenia del tipus d'electró, tenia diferents òrbites el·líptiques, de tal manera que per exemple aquí, de tots els electrons que tenia, n'hi havia, això són 10, aquí m'he equivocat, recordeu aquells 18 electrons, aquests 18 electrons eren 2, n'hi ha 2 d'un tipus, 6 d'un altre i 10 d'un altre tipus. 2, 6, 10. 2, 6, 10. Identifiqueu? 2, 6, 10. Els químics segur que sí, però per exemple aquí tinc 2 columnes, aquí tinc 6, aquí tinc 10. Mendeleev no sé què era, això en principi. Molt bé, i això era a partir de la física clàssica. La física clàssica va permetre, a partir d'estudiar quina era l'òrbita que podien tenir aquests electrons, trobar una relació entre aquests electrons, la forma que tenien i el que era la taula periòdica. Però esclar, la física clàssica no me serveix per descriure tot el comportament dels electrons i hem de passar a la física clàssica. Què és la física quàntica? Física quàntica és un concepte totalment diferent. Jo no sé si l'altre dia en Miquel ho va fer-ho, d'explicar quina era la diferència entre la física clàssica i la física quàntica. Va fer-ho, Miquel l'altre dia va parlar de la diferència entre la clàssica i la quàntica. Va. Doncs jo he portat aquí... A veure... Els meus dos generadors de partícules. Vale? Jo no sé fer jocs de cartes com en Miquel, avui sóc una gana. Tinc dos generadors de partícules. Un és un generador de partícules clàssiques i l'altre de partícules quàntiques. Quina particularitat tenen aquestes partícules? Aquestes partícules no són res més que unes partícules que cauen a terra, les que s'escapen de les mans i que ja veieu que tenen una propietat que és vermella.
i negre, que és vermell, ho veieu, que no sé fer jocs de màquina, que m'acaben les cartes. Si ho vaig estar un dia amb una xerrada i em van caure allà al mig de l'hivern, eh? I més, va, i m'equipo la clàssica, si m'equipo la clàssica, va. A cada un dels generadors hi ha la mateixa quantitat de partícules que tenen la propietat negra o que tenen la propietat vermella. Vale? Depèn de quina partícula, que tenen les propietats o vermella o negra. Vale? Molt bé. Això és un generador clàssic. Hi ha la mateixa quantitat de cartes vermelles i negres. Per tant, tu m'agafaràs, vale, una partícula d'aquí, vale, i no la miraràs, la guardaràs girada. Gràcies. Molt bé.
Ara, aquest és el clàssic. Molt bé, no m'ho genera de la partícula quàntica. Vale? Genera una partícula quàntica i no la miro. Vale? En aquest punt és quan anem a analitzar quina és la diferència entre, si jo parlo de clàssica, o si jo parlo de quàntica. Si jo tinc una partícula clàssica com la teva, vale? Que ja hem vist aquesta partícula, l'has tret d'un generador que tenia la mateixa quantitat de cartes vermelles i negres, quin color és la teva carta?
Mira.
No.
Ah.
Fes una... Segur?
No. Ah, pot ser negra, pot ser vermella.
Vaja, i què tens? Un 50% de probabilitats de que sigui vermella o de que sigui negra? No ho sé, no en tinc ni idea, a veure, gira-la. Va, vermella, vale, quina gràcia. Ja està, vale, podria ser vermella o podria ser negra. Tenia un 50% de possibilitats de que fos una o que fos l'altra perquè hi havia la mateixa quantitat de cartes. Molt bé, la teva. Cuida-la. Ah, generem en un altre, perquè ara ja m'has trencat la... Ah. Ja m'has trencat la superposició d'estats. La teva. La teva en aquests moments és una partícula quàntica. Per tant, si jo te pregunto quin color és, tu podem donar la mateixa resposta que ella. És a dir, és una partícula que és vermella o negra. Doncs no, perquè la teva és quàntica. Una partícula és una superposició de dos estats. És vermella i negra a l'hora. Qui és la gran diferència entre el món clàssic i el món quàntic? Fins que jo no tinc un detector, és en aquest cas els ulls, que és qui me detectarà la propietat si és vermella o és negra, la meva partícula és la superposició de les dues propietats. En el moment que tu la gires i detectes, vegeu-la, en aquell moment has devingut de color. Vale? Però mentre tu no tens molt de defectes, és la superposició de diferents estats. Vale? Això és una mica, això no me serveix per explicar els àtoms, eh? Però me serveix una mica per explicar la gran diferència entre el que és la mecànica quàntica i la mecànica clàssica. Vale? I això us sona alguna paradoxa, això? No heu sentit mai a parlar del gat de Schrödinger? El gat de Schrödinger, és a dir, és una mica la paradoxa que s'havia redigre per explicar-ho, que és el món quàntic, és un gat que té tancat allà dintre, amb una caixa, i fins, vale? I aquell gat, en principi, és la superposició de l'estat viu i de l'estat mort. I fins que no obres la caixa, el gat no és de bé, viu o mi, vale? És una mica, i això va més bé per explicar-ho, perquè en cartes, a vegades això ho explico com vaig als instituts, i diuen, ai, mira, esclar, en cartes, ho toques, és a dir, imaginar-te un gat viu i mort a l'hora d'una caixa és més difícil que imaginar-te que una carta és vermell i negre a l'hora. Vale? Això és la gran diferència entre una i l'altra. Però bueno, a nivell pràctic, per mi, resoldre, és a dir, intentar fer servir la mecànica quàntica per resoldre l'estructura d'un àtom, bueno, resoldre una equació matemàtica més o menys complicada i ja està, res més que això, és eines matemàtiques, tinc una equació, però aquesta equació resulta que quan la resolc tinc una solució que me descriu tots els electrons del meu àtom. I quan jo intento descriure el comportament d'aquests electrons, perdoneu-me, vale? Me donen... Pensa que em poso. Vale? Quan jo descric el comportament d'aquests electrons, quan jo trobo aquesta solució matemàtica que me diu aquest electró té aquesta solució, una equació matemàtica, resulta que aquestes equacions depenen d'uns números, que es diuen els nombres quàntics, que quan ordino aquestes solucions tinc exactament una correlació de solucions que si els col·loco bé tinc la taula periòdica que ja Mendeleev havia trobat. És a dir, la solució de la qüestió de la mecànica quàntica, la solució de Rödinger, me dona exactament la mateixa ordenació que ja Mendeleev havia trobat. I és a mi m'agrada sempre, d'alguna manera, explicar la importància de l'ordenació de Mendeleev, que al final, quan hem fet servir física clàssica, tenim aquella ordenació, però més, si anem més allà i fem servir la mecànica quàntica, que és la correcta per tal de poder descriure el comportament dels electrons, me dona una solució matemàtica que és exactament la mateixa ordenació que ja Mendeleev tenia. Per tant, això no era el que jo volia explicar-vos, però em sembla que és tan important i que és tan apassionant que us havia d'explicar. I aquí sí que en Miquel, ell que us va posar aquesta taula periòdica, que era la de Janet, i aquí és on vull que veieu el que jo deia. Fixeu-vos que en un principi jo parlava de que tenia 2 electrons, 8 electrons o 6 electrons, 10 electrons, 14 electrons, per tant, realment ja es veu que hi ha com una correlació matemàtica entre la pila d'electrons. Tots aquests àtoms tenen un comportament semblant. I aquests també, això és el que va trobar Mendeleev, però és que amb l'equació de Rödinger, com la resolc? És una equació matemàtica, al final, La resolc i trobo també això. Això és el que a mi jo crec que ha d'apassionar de veritat. A mi m'apassiona, vull dir, l'altra gent... l'altra gent també. I ara anem a parlar de dones. Dones de la taula periòdica. Podeu xerrar, podeu fer-me preguntes, vull dir, podeu parar-me, que si no, no pararé jo. Dones i taula periòdica. Dones i taula periòdica. Quants elements de la taula periòdica són femenins? Elements femenins? No, nom de la dins que siguin fòlegs femenins. Oxigen, nitrogen, no pensant. I els últims, que ni els sé, és...
Sempre és masculí, menys el
passat. Livermori, Moscovi, Flerovi... N'hi ha un, la Montse l'ha dit, la plata, però en realitat també se li pot dir argent, per tant... Per tant, ja veieu que això és com un preàmbul de quantes dones hi haurà a la taula periòdica. Però bé, tots aquests elements masculins estan recollits a la taula periòdica. Per tant... Sense quàntiques. Molt bé. Les dones de la taula periòdica. Ja sabeu que hi ha taules periòdiques de totes les coses possibles i aquí n'hi ha una que no es veu gota bé perquè suposo que la fessa petita. Això és una taula periòdica de dones, que no són les dones de la taula periòdica, és una taula periòdica de dones i a més, perquè la posem estan repartides, això està al punt final, la taula periòdica no és res més que una col·lecció de coses que pots ordenar per diferents propietats. Aquí són dones de diferents especialitats. N'hi ha una matemàtica de la casa, que és la Maria Antònia Canals, per això sempre la posem. Perquè es vegi, això sembla que són totes espanyoles, les investigadores que hi ha aquí. Però, com que era l'any de la taula periòdica, com que les dones són tan i tan importants en tot el món de la recerca, Netxo va treure justament un article on te parlava de les dones que hi havia darrere de la taula periòdica i és una mica amb el que m'hi vas a veure, Digueu-me, dones, quan jo dic taula periòdica, quines dones us venen al cap? Exacte, aquesta hi és. Alguna altra? Aquí, amics, us deixo xerrar, Us podrien arribar a venir al camp 4 dones, d'acord? La Curie, Marie Curie, la Ida Noddack, Val? Després veurem per què, està aquí. La Lisa Maynard i la Margarita Parell. Val? Quatre dones, d'aquestes quatre dones que van trobar elements i estan considerades com que realment varen ser les que varen publicar-ho, són Marie Curie i Margarita Parell. Les altres dues ja veureu que surten acompanyades, per dir-ho d'alguna manera. Molt bé. Marie Curie. No penso explicar gaire res de la Marie Curie, val? Més o menys jo crec que és una història que tothom coneix, perquè s'han fet pel·lícules, s'han fet de tot, val? Per cert, quan algú pregunta una dona investigadora, si vol que sigui, és ella, vale? Però referent a la taula periòdica, val? Marie Curie va descobrir o va trobar el que era el poloni i el que era el radi, esclar. Jo sempre, i no sóc experimental, per tant vosaltres me podeu ajudar, quan jo pregunto a la gent com us sembla, esclar, com descobreixes un nou element de la taula periòdica? Clar, perquè a vegades dius, home, si van descobrir-ho, però esclar, has de trobar algú que sigui diferent i després has d'identificar aquest diferent, per tant, realment són feines molt complicades on hi ha moltes proves. I veureu què passa a vegades, eh? Digues?
Ara no se'n
descobreixen. No, ara els sintetitzen.
Perquè descobrir devia ser exactament el que aquest període de temps és quan tot això...
Fa molt de temps.
Els radioactius.
Sí, va, a veure, per què els van trobar? Per què Marie Curie va descobrir l'element que va descobrir? Perquè era radioactiu. Perquè emetia una llum que fins ara no hi havia cap més element que no el tingués. I a partir d'aquí doncs va dir, ui, deu ser algú nou.
Per exemple, el
titani no és model. Què vol dir model?
Bueno,
el titani es va servir actualment per coses modernes, però no és que ell sigui modern, és que ja hi era. A tots aquests són naturals. Total, Marie Curie va trobar aquests dos, va treballar amb aquests dos elements, són seus, realment a la taula periòdica ella surt com a propietària d'aquests dos elements, a més té un element que porta el seu nom. Se li va concedir el Premi Nobel de Física, juntament amb el seu marit, després de la rabieta del seu marit, que va dir que ell no l'acceptava perquè en un principi a Marie Curie no li volia donar el Premi Nobel. Val? El seu marit va dir, si no li doneu a ella, a mi tampoc. Val? A partir d'aquí va aconseguir el de Física i més endavant va aconseguir el de Química, ella tota sola. El 1911, és a dir, fa el 2011, justament van celebrar l'any internacional de la taula periòdica, que és aquesta taula periòdica tan bonica que tenim de Girona, que la van fer en aquells temps. Marie Curie. investigadora, Ida Nodak. Ida Nodak, igual que la Marie Curie, també treballava amb el seu... també treballava amb el seu... amb el seu home. I junts varen trobar el que era el reni, i en principi, tot i que després no van poder tornar van trobar dos elements en principi, vale? El reni i el tecneci, que al principi li havien dit mesuri, perquè és clar, dels noms dels elements, què són els noms dels elements? Com els hi posen un nom als elements de la taula periòdica? Doncs si un dia teniu paciència i us dediqueu a mirar els noms, hi ha noms de llocs, noms de persones, vale? Realment hi ha molta varietat, vale? En aquest cas, perquè es diu Reni, o riu, i en un principi li havien posat, ells li havien posat mesuri per la zona d'Alemanya on vivien ells. Vale? Aquest element, tot i que el van trobar Ida Nodak i el seu home, més tard l'autoria primer se'ls va donar a aquests dos investigadors. Per què? Perquè no n'hi ha prou en trobar un element i comprovar que es tracta d'un element diferent. Has de poder reproduir els experiments. Mentre que amb aquest va ser fàcil reproduir l'experiment i veure que realment es tractava d'un element nou, en aquest no van ser capaços de reproduir el que havien trobat. Per què? Perquè molt sovint són isòtops. Què són isòtops? Són... o sigui, hi ha isòtops que tenen un temps de vida mitja molt curt. Què vol dir? Que el trobes i al cap de 20 minuts ja no hi és, ja s'ha desintegrat. I aquest era el cas d'aquest element. Vale? Per tant, ells no van ser capaços de tornar-lo a trobar. Pierre i Segre sí que el van trobar, se'ls va donar l'autoria quan més endavant, mirant els escrits, això és tan important, les llibretes de laboratori, que dic jo, vale? Mirant les llibretes de laboratori, els escrits que tenien i Ida Nodak i el seu home, doncs van veure que realment l'autoria era seva, val? I per tant més endavant ja es va reconèixer. A diferència de la Marie Curie, que la Marie Curie era, és a dir, ella va entrar com a ajudant del seu home, ajudant vol dir com a professora dintre del mateix equip, quan el seu home es va morir, ella va agafar la seva plaça de professora, val? I Ida Nodak en el seu moment no... sempre va estar en segona posició i estava realment com ajudant, però com ajudant de laboratori del seu home. I per tant sempre quedava molt més a les enfosques que no pas Marie Curie, tot i que fixeu-vos-hi que van ser els primers que van suggerir que els nuclis es podien partir. Lisa Maynard, una altra de les grans maltractades científiques de la taula periòdica. Va néixer a Viena, va estudiar a Viena, després va morir a Alemanya, va començar a treballar amb Otto Hahn i van trobar el que era aquest element, el proactin. Lisa Maynard era d'origen jueu, per tant, quan va arribar la Guerra Mundial, els alemanys se'n van encarregar de fer-lo, va marxar d'Alemanya, se'n va anar se'n va anar a treballar a Suècia, perdoneu, i és la mare de tot el que és la fissió nuclear. La fissió nuclear va acabar amb un tema una mica escabrós, que és la bomba atòmica. Per tant, ella li van demanar formar part de l'equip que va fer la bomba atòmica, que està basada en la fissió nuclear. Ella va haver de clicar en aquell moment, val? Ara, ella se li reconeix això, Otto Hahn, se li va acabar donant el Premi Nobel per al tema de la fissió nuclear, i quan Otto Hahn va anar a recollir el premi, mai se'n van recordar de que havia treballat amb una tal Lisa Maynard, que de fet era qui havia de tenir l'autoria de la fissió nuclear. Per tant, per tal de compensar-li tot aquest mal de caps que en el seu moment va tenir que passar, vale? Fixeu-vos que hi ha un element que es diu el Maineri, vale? Que és en honor seu. És a dir, ella té un element de la taula periòdica que porta el seu nom, tot i que el Nobel que li va donar a Otto Hahn havia d'haver estat per ella. Per tant, és una altra de les grans maltractades de la taula periòdica. Margarita Pérez. Aquesta sí que té un element que és seu, que és el Franci, però aquesta, és a dir, la poso per la curiositat de la seva història. Margarita Pérez volia ser metge, però a casa seu, en aquella època, li van dir això d'estudiar res, ja sigui per qüestions econòmiques, per qüestions socials o el que sigui, i per tant va decidir, va entrar com a tècnica de laboratori, casualment en el laboratori de la Marie Curie. Per tant, ella era tècnica de laboratori en la Marie Curie, va estar treballant, i van trobar aquest element, el Franci. Per tant, perfecte, ja tenim realment un material molt bo per poder llegir una tesi, és a dir, per llegir una tesi has de tenir estudis. Per tant, quan ja havia descobert aquest element, ja l'havia purificat, ja sabien que era aquest nou element, es diu Franci, per què? Perquè Marguerite Perret era francesa, no? Per això es diu Franci. Ella va tenir que agafar i començar a estudiar, va tenir que treure's la carrera, treure's el doctorat per poder publicar o perquè poder tenir l'autoria, perquè és clar, ella va descobrir aquest element sense tenir una carrera científica. Per tant, són històries d'aquestes, és a dir, molt sovint se la coneix com la segona filla de la Marie Curie, no? Perquè la treballa sempre en ella. Bueno, aquests són els quatre que surten a la taula periòdica, però no hi ha només aquestes quatre, val? La taula és de les dones, que sempre hem estat allà darrere. I una d'elles va ser, per exemple, la Lermontova. Lermontova era russa, em sembla que va ser la primera doctorada, primer doctorat a Alemanya, se'n va anar a Heidelberg. Val? I a Heidelberg, que és on té, és a dir, va fer molta química, però allà és on va coincidir amb en Mendeleev. Val? Esclar, penseu com Mendeleev intentava ordenar els elements de la taula periòdica. Esclar, per ordenar-los havia de saber exactament quan pesaven. Per tant, havien d'estar purificats. I això és una feina molt gran. Justament Lermontova va jugant aquí, és a dir, en el seu moment va aïllar tota aquesta pila d'elements que després això va ajudar a Mendeleev a poder-los classificar. Científica amagada. Brooks tampoc se li reconeix que té l'autoria del radó. Val? El radó es coneix com un element de Rutherford, perquè Brooks treballava en Rutherford. No? És aquesta la que... Sí, és aquesta. Aquesta, justament, de la Finch i Frederia, no? És el més maco. Val? El radó, ja ho veieu, i en Rutherford es va emportar l'autoria del radó i ja està, que és el que passava a gairebé totes les recerques. Xafarderia, molt bé. Brooks, quan va entrar, no me'n recordo quina universitat era, tenia mala memòria, quan va entrar a treballar a l'universitat, es va enamorar. Val? Va venir que jo crec que era una decana, va venir a la decana i va dir, tu escolta, no pots investigar si et vols casar. Per tant, tria o et cases o fa recerca. Ella va decidir no casar-se i anar-se'n a fer recerca en una altra universitat. Vale? Va continuar fent recerca, va treure tot aquest treball sobre el radó, però va acabar tornant a s'enamorar i al final es va casar i va marxar de la universitat. Vale? Per això tampoc té el renom que tenia, que hauria de tenir. Margaret Todd és una escriptora, no té res a veure amb química. Vale? Però Margaret Todd era molt amiga de Sodí. Sodí era un investigador, no?, que treballava tot el tema d'isòtops, bueno, isòtops ja no ho coneixem, i que un dia, mentre sopava amb ella, li va dir, escolta, tinc un problema i és que tinc tota una sèrie d'elements químics, val?, que tenen unes propietats iguals, però que tenen una massa una mica diferent. No? I no sé, no sé com dir-los. I ella va dir, home, això s'ha de dir isòtop. Per tant, per això la tinc aquí, perquè justament és la que va treure la paraula isòtop. I què són els isòtops? Els isòtops són això, són elements que tenen massa lleugerament diferent, que poden tenir comportament físic molt diferent, físic de radioactivitat, sobretot de temps de radioactivitat. Vale. Després altres investigadores, Polònia, la Stefani Horowitz, per exemple, ella va trobar tot el que són els isòtops del plom. Berta Carli, que també se li hauria de donar l'autoria de lo que és l'Estat. I fins aquí, aquestes són algunes de les investigadores que surten a la bibliografia. Hi ha moltes que estan amagades i el seu nom no surt enlloc. Actualment, dues investigadores importants relacionades amb la taula periòdica, hi ha americanes, Hoffman no té cap element que et porti, és a dir, ella no va estar implicada en el descobert o en la síntesi de cap element, però sí que ha creat escola i ha ensenyat, és a dir, ha tingut sota la seva tutela amb moltes noies relacionades amb la descoberta dels elements. Hi ha els últims elements, fixeu-vos, del 113 al 118, hi ha implicada, hi han implicats molts grups de recerca, perquè realment és un treball molt interdisciplinari, però una de les investigadores principals és una dona, és la del Shaughnessy. Per tant, la cosa ja ha anat canviant. Ens falta molt? Sí, però és que només han passat 100 anys, 150 anys. Per tant, el resum és que amb tots aquests elements que se suposa que porten l'autoria d'homes, no sabem quantes dones hi ha al darrere, a part d'aquestes, mentre que els últims, fixeu-vos-hi, que ja estan realment sintetitzats per equips on pots trobar ja dones com a investigadores principals. Aquestes les tres fotos ja de rigor. Això és la famosa foto d'una conferència, la conferència Salvay. Això és el... m'ha quedat tallada, que sí? Del 1927, però bueno, és igual, no m'amaga cap dona, no patiu. El 1927, ara quantes dones hi ha? Costa de veure. Bueno, costa de veure.
Una.
Aquí. Qui deu ser? Ella.
Marie Curie.
A mi aquesta foto m'encanta posar-la com faig classe als alumnes, sobretot de primer, perquè ja quan els explico l'estructura electrònica dels àtoms, parlo de Bohr, parlo de Heisenberg, parlo de Rödinger, i són tots aquí. El Rödinger. Era guapot i ho sabia, ella. I ho sabia. Home, de tots, però de tots. Molt bé, Salvay, 1927. L'Einstein està aquí, mireu. És que aquesta foto, aquesta conferència, és que m'estic, m'agradaria tornar enrere per trobar-me aquí al mig aquesta conferència, però a mi seria un gran què, 1935, jo diria que és aquesta. Vale? Que acaba siguin la mateixa, vale? Aquí teniu Marie Curie, jo que us deia, Planck, Curie, Lorentz, Einstein, noms que us puguin sonar, Debye, Braque, Dirac, Compton, Broglie, almenys els químics això ens sona, Broglie, Born, Rödinger, Pauli, Heisenberg, Brillouin, realment, hòstia, és que està aquí. A mi m'agradaria tornar allò, la màquina del temps, per venir aquí i poder parlar amb ells. 1933, la mateixa conferència, Salvay. Tenim gaires dones aquí?
Tres.
Marie Curie, la seva filla, Irene Jolie Curie, i Maynard. Jo diria que en Miquel Solà l'altre dia va anar a la conferència de Salvay, que és d'una altra temàtica, no li he demanat la foto, però m'agradaria poder veure la foto d'ara i bé, jo crec que el percentatge de dones ha augmentat bastant. Si voleu podeu entrar, és que volia portar un joc que tenia perquè juguéssim amb les dones de la taula periòdica, si voleu podeu entrar a la pàgina web que tenim dos jocs de la taula periòdica i sí que tenim un parell de jocs que estan relacionats amb dones, taula periòdica, dones, ciència. Entreu-hi que sempre va bé. No continuo enrotllant.
Com ho veieu? Jo per mi podem parar, eh? Perquè ara ve coses generals de dones i per tant, no, us porto aquí al final, va, perquè tingueu. Si som les dones de la Universitat de Girona, eh? 25% catedràtiques, 38% titulars, 51% en les agregades, té sentit aquest número? És allò que diuen, ah, és que sempre hi ha molt poques catedràtiques. Per què hi ha molt poques catedràtiques?
Pregunto, pot ser per l'edat, perquè per ser catedràtiques
hi era... Bueno, perquè la gent ara pot ser... Bueno, ara perquè ja fa 10 anys que han congelat les places de catedràtics, eh? Per tant, la gent que pot ser catedràtic és gent que porta 40 anys estudiant i fa 40 anys la situació no ha de ser d'ara. Està clar que jo crec que d'aquí, si obren les places de catedràtics i catedràtiques, d'aquí 10 anys aquests percentatges es aniran movent. Estudiants, vale? És a dir, encara tenim moltes nenes a infermeria, molts de nenes a la Politècnica, i aquí jo sempre m'agrada acabar amb aquesta pregunta. Hem d'aconseguir que tinguem 50% d'enginyeres, hem d'aconseguir que hi hagi 50% d'infermers. Venim de temps molt dolents, eh? Hem d'aconseguir això. Això era una xerrada d'un altre lloc, eh? Per tant, m'agrada acabar la xerrada de dones i tal de periòdica. No hi són, han passat 150 anys, ha canviat molt la cosa. Hauríem de ser 50% d'enginyeres. Això, quan parlo amb les enginyeres, sempre me diu el mateix. La primera llicenciada en enginyeria, o diplomada, jo diria que és de fa 50 anys, més o menys. És molt poc temps, eh? Vull dir que totes, com que estem acostumats al ja. Per tant, bueno, això era una mica el que us volia explicar de les dones amagades a la taula periòdica, de la quàntica de la taula periòdica i de totes aquestes coses. Per tant, merci per haver aguantat aquí sense motius, tot i que aquest suport i ja he dit que estem colors sobre els d'aquí, eh? Podeu fer preguntes i coses d'aquestes i... Bueno, us ha agradat?
Sí.
Sí? Heu dit algú diferent? Heu après algú, els químics? Algú que d'allò?
He vist que passa que quan has passat posava algú les quotes.
Sí.
Què et referia exactament?
Les quotes, és a dir, el tema de... Sí, és que... Bueno, això és una flipada d'aquestes dels químics físics de catalitzador. És a dir, problema, és a dir, hem de complir les quotes, les famoses quotes, no? És a dir, nosaltres estem llegint un 50% d'enginyeres. Això, la quota, és a dir, 50% de dones, a per tot. A enginyeria també, a la infermeria també.
M'ho preguntes a mi?
Si
ho has
dit, tu
no m'has
dit
alguna cosa de quotes. No, no penso que hi ha tant de quotes com de les oportunitats.
Exacte, aquí està justament, aquesta que em seguim sempre la meva reflexió. És a dir, potser no és tant arribar a l'equilibri del 50%, el que sí que s'ha de fer és que puguem arribar a l'equilibri, i per tant donar les oportunitats a la gent. I sempre és aquesta la resposta.
Per exemple, has parlat del PDI, no?
Sí.
Però el bàsic de l'Universitat de Girona és... la majoria són dones.
Sí, quan he parlat de PDI, tinc la transparència mateixa en pas, eh? Però... Bueno, però és clar, si de base informàtica no.
No, evidentment. Que suposo que la base també és una qüestió de la formació i de les oportunitats a l'hora de la formació.
I una cosa que sí que veiem nosaltres, que nosaltres, per exemple, anem molt a escoles i tal, o a instituts, a explicar, perquè parlo molt amb els de la Politècnica, no? És a dir, explicar que realment les nenes poden fer enginyeria. Clar, amb una nena no li has d'explicar que pot fer enginyeria, perquè és molt clar. El que li has d'explicar és al nen del cantó que la nena pot fer enginyeria, i en el jefe que les dones
poden fer enginyeria, i en els pares de que les nenes poden fer enginyeria, i a la societat de que hi ha igualtat. Val? Per tant, és, actualment estem amb això, és a dir, les oportunitats, però les oportunitats s'ha de treballar tot molt, molt, molt. És a dir, no sé si passa el mateix, si ho explico el cas de la Fes Legolí, que estic implicada en la Fes Legolí. La Fes Legolí, tots els equips són de nenes, i per als més petits, la girobòtica, que són més petits, només hi ha equips de nenes. No? I són tot de nenes, equips de nenes que estan encantades amb el robot i amb el no sé què més. I què passa després? Què passa en el batxillerat? Jo crec que és el batxillerat. No sé, no sé això.
Però es passa a tot arreu en general?
Sí, sí.
És curiós, eh?
Allà jo no pot ser que aquí hi ha... Mira, aquí també m'agrada posar una cosa, una... Tenia, però és que no he volgut parlar, no? De lo que és recerca... Això és un estudi de recerca, vale? Del Sabir que vam fer, és a dir, vam mirar a partir dels noms de diferent, de tota una col·lecció de papers, vam mirar quin percentatge de dones i homes hi havia. No? I mentre que sí que s'ha vist que tots els països havia augmentat les dones que estan en recerca, que ja s'acosten al 50%, per tant, per tot és igual, no. Japó encara està anys llum d'aquesta igualtat. Tenen una estructura feudal, molt diferent, feudal, quasi feudal, molt diferent de la nostra. Vale? Això és un estudi que ja està publicat. Vale? Això sí, a la que desgranaven una mica, on estaven les dones. Tot el que són ciències relacionades amb biologia, ciències biomèdiques, mentre que si te mirades més, més la part més física, hi havia homes. Però bueno, això és el mateix que sempre, el departament de química, no? El departament de química, jo sempre dic, ei, som collonuts, 50% d'homes, 50% de dones, si mires el departament de química. Val? Esclar, que després, si mires l'àrea de química física, són ellos i jo. Vale? I si mires l'àrea d'analítica, són elles i jo. Bon, que ens compensem, mentre que les altres dues àrees sí que més o menys esteu a 50%. El global és una foto realment del que passa. Si ciències més analítiques, més biomedicina i tal, tot són noies, mentre que a la que te'n vas a més física...
De les altres d'Espanya?
No. Bueno, sí, sí, bueno, sí. No aquí, però estan, no els tinc aquí la presentació, però diria que si, si no hi ha Espanya aquí, deu ser per algun error. Sí, però també som França. Devia estar, jo crec que vaig mirar i devia estar a la mitjana, eh? Però ara no me'n recordo, ja fa temps que vaig mirar-ho. Per tant, no... Ja.
Així que es veu el món anglosaxó, no?
Sí.
L'economia...
Però el que és curiós és Portugal. Portugal, la quantitat... Espanya no estava com Portugal, ni molt menys, eh? Però Portugal sí que sobresortia perquè la quantitat de dones ara era més alta que la dones.
Sí. Però vull tornar a arribar respecte a Portugal, Espanya, Itàlia i Grècia, el PIB, com es diuen, els països on han patit dictadura, vull dir que probablement hi ha també una relació cultural.
Suposo, però Portugal sobresortia en això. Bé, en fi, Portugal està apretant amb moltes coses, sobresurt ara amb moltes coses, no només amb aquesta. Per tant, però no, era per veure que realment sí que estàvem mirant, estàvem arribant al 50% i que sempre hi ha Japó. Japó, això va molt endarrere.
Tant
que poc,
quin percentatge de dones treballin en
comparació amb el... Bueno, és clar, és que és tot, vull dir, no et pots comparar, suposo, la cultura japonesa amb la cultura catalana, vull dir, no... És a dir, ja la societat ja no té res a veure. Vull dir, encara recordo quan hi vaig estar ahir, fa 20 anys, que anaven amb el cap baix, vull dir, i és cultural, d'acord, sí, però sí, però... una representació o... o una idea de tot com està passant.
És més l'educació, és igual. Ella ha dit, ells són mediterranis de cultura catòlica,
has
dit també...
No, i perquè ha patit dictadura és igual que el Japó.
Sí, sí.
Brasil també tinc dictadura, és estrany, això deia que clar, no, no només era una qüestió social, cultural, sinó també política.
Ah, sí, no, no, esclar, sí, 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 sí. Sí, sí, quan jo dic social me refereixo a tot, política també. Política també.
Catòlica
també.
No, és que no
se'ns ha
tenim
pamat,
no?
Sí, sí, el món protestant és
diferent. Bé, si voleu, aprofundeixo més, un altre dia faig xerrada sobre això més específica, perquè no me'n recordo.
Home, la visibilització d'això és quan visibilitza això, o per ramar, perquè al final vas dir 50%, 50%, si no és. És una tonteria, però sí, és com posar autor a l'autora, o nens sí. Barra nenes. Igual algú tens que dir, quin pau, o la barra aquesta o l'altra, però al final ja no tens un pau, al final que sí, és que ho hem de fer. I els nostres fills, o les nostres filles, ja ho fan així, perquè no pots posar, els nens vindran a jugar, no? Ho has de posar tot, i al final és que això t'aquí en qui vindrà, no? I els 50% és el mateix.
Jo sempre poso l'exemple de casa meu, eh? Casa meu, que ja sé que és un micromón, molt micro, però que se suposa que estan creixent sota meu i per tant estan creixent amb una visió totalment igualitària en qualsevol. Vale? Jo tinc dos nenes, la gran biomedicina, i però li vaig dir, fes enginyeria biomèdica, em va dir, no, que ja que és enginyeria, vale? Vinguent de mi, ho vaig pensar. Vale? Però bueno, fes el que vulguis. Els dos nens clarament se'n van de coses d'esport, i l'altra nena, ara vol ser cantant, però bueno, quan hagi acabat de... quan hagi passat aquesta idea, se n'anirà, és a dir, no la veig fent enginyeria, diríem. I estan, i és un micromón, i jo penso que quan...
que no volia ser enginyera, per què?
No, perquè li agrada, no, ella tenia molt clar que li agradava la part de biomedicina, la part de medicina, però ella no volia ser. És a dir, ella volia ser metge sense pacient.